Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
El Esportiva Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent, doncs, que està fora del cotxe en comptes de netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, sóc el Bernabé Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Pepe Rubianes, 1947-2009.
Bon dia.
Bon dia.
Home, Pepe, què tal?
Cuánto tiempo sin verte. Tenía un hambre de micrófono que te
Pepe
cagas. Estava ansioso por colocar en la meva
veu a l'antena
sensual boca prop del micro este provocador y lascivo.
¿Com estàs?
Y de sentirte y digo, coño, voy a entrar a la par con él así. Pues bien, ¿y tú?
Bé, també.
Me alegro.
S'acosten les municipals.
Sí.
Tothom està tancant les llistes. I atenció, perquè des de Suïssa no paren d'arribar idees.
Des de Suïssa?
Sí, sí.
Cunyó, que fuerte, cunyó.
L'última idea és que la gent, atenció, això li afecta a l'Homeda, sobretot, pagui impostos en funció dels excrements que generin els seus animals domèstics.
Ja els pago, jo.
Mira, el mateix problema que tenen a Bagdad, nen.
Sí, exacte.
Perdona.
Això és d'aquí. T'has copiat d'aquí. Això és gent endreçada, això és ordre, hòstia, i no el de puja.
Quin feeling tenim mentalment.
Perquè vegi, si tinc a pagar. Ja em diràs a mi.
Ah, et donaré les tarifes.
Sí.
Oh!
L'actor i humorista Pepe Rubianes col·labora amb Xavier Grasset al programa El món s'acaba. Intervenció feta el 4 d'abril del 2003.
Sí, 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 es veu que sí, que cada vegada hi ha més animals a les llars suïsses.
Sí. Ah, bueno, Suïssa, no, caram.
No és que ens ho hagin dit els jugadors de la selecció catalana d'hoquei, que veu que no els deixen jugar allà. Ho hem llegit al diari. Es veu que fins i tot tenen tipificat els impostos en funció de la quantitat d'excrements de cada animal. Per exemple, un peix d'aquari. Els suïssos han estudiat que fa cada dia un gramet de... Pagarà 3 euros i 30 cèntims l'any.
Ja, bueno.
Un gat fa 120 grams, es calcula al dia. 8,60 euros. I un gos, que és el que tens tu?
Un lassi, que és un cavallet allò. Ja em dius a mi, cavallet, no puc que em venyo.
Doncs es calcula que un gos fa...
1.000 duros, ja.
800 grams d'excrement.
Oh, almenys allò.
Hauràs de pagar, si fossis suís o visquessis a Suïssa, 58 euros l'any de... d'impostos pel teu gos.
Bueno, encara.
Diguem 58 euros de merda, no?
Exacte.
Ara m'han dit.
Això passa...
Pura i dura, mierda pura i dura. Això és...
Això passa a Berna, Berna, Suïssa.
A Berna.
A Berna, a partir del dia 1 de maig.
De caverna.
Això és gent endreçada i això és ordre...
Mare meva.
I no algú.
Jo vaig dir Orson Welles una pel·lícula, em sembla que era... Ciudadano Kane, on així deia... ¿Qué se puede esperar de un país? Por ejemplo, es Italia con su historia de sangre, de muerte, de traiciones, de Alemania, de idem, y de un país que lo único que aporta a la historia es el reloj de cucú. Están preocupados por la mierda.
Per la netedat. Això és ordre i no el que du Bush a Bagdad. Un senyal més que paguin que el món s'acaba.
El món s'acaba amb Xavier Grasset.
Avui el món no se'ns acabarà. Atenció, tenim d'entrada dos músics que aquests dies s'han fet seva a la Cova del Drac, directament des de Cuba i Venezuela, passant per París, el baix Felipe Cabrera i el percussionista Orlando Poleo. Un aplaudiment fort!
Molt bé, molt bé.
Ahir la nit, avui i demà actuen a la Cova del Drac Jazz Room, el quartet de Felipe Cabrera, segurament el millor jazzman de Cuba, i Orlando Poleo, un dels millors percussionistes de Venezuela. ¿Por qué? ¿Cómo estuvo anoche el concierto? Buenos días, Felipe.
Bueno, buenos días. Tengo que decirte que ayer hicimos una ruta increíble porque había huelga en general en Francia de transporte.
Ajá. ¿Y qué pasó?
Y la única posibilidad de poder hacer estos tres conciertos era viniendo por carretera.
Ajá.
Entonces decidimos salir temprano en la mañana, alquilar un carro y coger la carretera. Por suerte estaba vacía, pero de todas maneras hicimos 11 horas de viaje directo a la cova para tocar.
O sea que fue bajar.
No, tocamos con el piloto automático. Pero bueno, ya lo teníamos adiestrado.
¿Y Orlando Poleo se pudo también estaba en el mismo auto, en el mismo carro?
Sí, sí.
Él estaba sentado adelante.
Estaba adelante.
Llegó antes.
Llegó un poquito antes.
Y yo pienso, como dice Felipe, que esas 11 horas de trayecto nos dio también mucha energía.
¿Sí?
Sí.
Estaba concentrado en el carro.
En el carro y después en la música.
Miguelito Angá, Miguelito Díaz, se quedó en París. ¿Cómo sí, está su bebito?
Bueno, desgraciadamente tuvo un problema familiar, no tengo noticias, pero lo más importante es que, gracias a Dios, pude contar con Orlando Poleo,
uh-huh.
que me dio el sí, bueno, tuvo que anular una cosa de su grupo, y me dio el sí porque también estaba interesado en venir a Barcelona
a tocar, ¿no? Nosotros cuando vimos que venía Orlando Poleo y vimos su largo currículum, vimos que... había tocado con el gran Aldemaro
Romero. Hablaré en catalán porque quiero decir.
Ahí está.
En tu idioma montones de cosas.
Aldemaro Romero y su onda nueva.
Y me voy a aprender un millón de palabras hermosas. Para entonces decir qué bonito.
Violines.
¿Por qué no sacas un compa? Grasetes.
Aldemaro Romero, que és un músic veneçolà, bueno, important, va dedicar aquesta cançó en su fase de enamoramiento con Mónica Randall.
Ah, fue... Sí,
sí. Se enamoró de Mónica Randall i llavors va dir: aprenderé catalán para poder decir en tu idioma.
Hòstia, que guai.
Sí.
Decir lo que puedo sentir.
Pues diem, ja s'acaba la cançó perquè, no?
Que dentro de
hi ha una frase en català.
Ara ho diré.
És una cançó de les anys 60 o 50, no?
Sí, clar. Té un moment que ve la...
Maria Cullera.
Molt bé. Hablaré molt bé. Ja està. ¿Estuviste con Aldemaro en esta fase de la onda nueva o no, Orlando?
No, yo toqué con él en los años 88, hice dos conciertos en Caracas.
¿Qué había pasado?
Y fue de verdad un momento importante para mí porque Aldemaro es un gran maestro, primero por su labor con la música clásica que formó mucha gente,
uh-huh.
y por crear la onda nueva, que es una mezcla de una de las músicas tradicionales venezolanas, el joropo, mezclada con jazz y bossa nova.
Ajá. Aquesta és l'aportació d'Orlando Poleo, ara en parlarem. De Felipe Cabrera podem dir que és pràcticament com si Charlie Haden hagués nascut a l'Havana. ¿Qué te acerca a ese gran monstruo del jazz, Felipe?
Escucha, tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, aparte de haber conocido su música, y pienso que es un tremendísimo músico. Tremendísimo uh-huh. músico y tremendísima persona. Conocedor de la música y conocedor de las cosas sociales, ¿no?
Uh-huh.
Habla. Tiene una manera de hablar y me influenció mucho.
Te influenció mucho. Nosotros hemos querido tener hoy al lado de estos dos grandes músicos la revelación musical del momento. Ella es Carlito.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Carlitos? ¿Com estàs?
Molt bé.
Què sents al veure de prop aquests monstres del jazz?
Home, estic una miqueta al·lucinat, perquè la meva categoria no és... No és així, no? Però
home,
bueno.
No siguis tan humil.
És que és veritat, jo només faig cançons amb humor, no sóc músic professional, diguem, i, clar, estar aquí al costat d'uns monstres, doncs és una miqueta...
Or, I'm the hour.
Claro, que la palabra monstruo también tiene un...
Es feo.
Bueno, tiene porque, muchos, claro, matices, ¿no?
Monstruo, los niños se asustan si dicen que viene el monstruo, ¿no?
Gracias, te estás inspirado.
¿Tú qué consideras?
Nunca había oído tanto gag seguido.
Ara parlarem quan hi hagi publicitat, perquè el que havies de fer tanta boquilla aquí, oh, la guerra... Diumenge passat, ara fotré bronca.
No, és que tenia fonia.
Ui, que mal rotllo.
No, dèiem això. Tu consideres que el que fas és... humor musical, ¿no?
Sí,
o broma.
Bueno, voy a hablar en castellano mejor, por si acaso. Bueno, que, a ver, yo llevo 5 años haciendo canciones y música y siempre ha sido con humor, como la canción de amor, evidentemente con otros estilos y otras letras y otras cosas, pero siempre ha sido con humor. Y desde hace 3 años, pues las canto delante de la gente y normalmente iban bien y gustaban, y ahora, pues con lo de la tele, pues claro, como hago una cosa bastante... muy, muy concreta, ¿no? De estar de pardillo y la canción que se conoce solo es una, pues estoy un poco como encasillado, ¿no? Yeah. Pero vamos, que yo, no sé, que no soy ni tan pardillo y que tengo muchas más canciones, ¿no? Sí, hay que decirlo.
Reivindica el Carlitos. Evidentment és el Carlitos d'una altra cosa, de TV3, que ara té el seu somni complert en part. Després de veure's inclòs al disc, un altre disc, Cançons Terra Televisives 1995-2003, on comparteixes disc amb sí. Una Fuente.
Bueno, como el single...
L'Andreu canta, también.
Sí. Bueno, todos cantar entre cometas, ¿no? Porque no cantamos muy bien. Pero es un poco una recopilación de lo que es el programa, que es que cantamos todos un poco, ¿no? Y es pues lo mismo que se hace el programa pues en la tele, pues esto es en música, ¿no? Hay canciones que son más gags que canciones y es un poco un popurrí de todos ahí cantando.
Doncs parlem també una mica d'aquest disc. Avui és divendres i finalment recuperem el gran Rubianes, un aplaudiment per Rubianes.
A tot. He faltado un día. Recuperé, me parece que... Me siento como un futbolista. Que
yo he preguntado pel barri, ¿se veu algo de Rubianes? ¿Chicas?
Sí. No, que va, chicas, y hace un nombre como un rosco, ya no me recuerdo. Creo que desde la comunión, nene.
Homedes, ¿qué tal?
Tu? Bé.
¿Te'ls veu, què?
Per ara, sí.
Home, pues, ¿que et passarà algo durant el programa? O...
No, gràcies a Déu, no. Passa res, estic tranquil.
¿Estás bé? Sí. Quants barcos han arribat a Barcelona?
Pues va arribar abans ahir un.
Un?
Un cruzer. I un que ja encara que hi era, ja n'hi ha dos.
Dos barcos a Barcelona?
Sí, ara en tenim dos. Hi ha molt turisme. Ja comença a mirar, com que ve Setmana Santa, pues hi ha un ambient guapo, hi ha un ambient fenomenal. Hi ha molta trutxa, però en quantitat ara. Ja.
Escolta, però què és? És un baler o un trasatlàntic?
No, trasatlàntic gran, són. A més, hi ha molt turisme. Ja comença a vindre el turisme, no? En sèrio.
Nacionalitats...
Turisme, però venen, però ara sí. Ara tenim bona ambient.
Van i venen, anem a la publicitat. Buscarem un text, buscarem George Orwell, avui 1984, on apareix aquesta data, el 4 d'abril. Això és El Món S'Acaba, però segur que avui s'acabarà bé amb Poleo. Me imagino que debe estar harto de la bromita, ¿no? Orlando?
No.
Del poleo menta, poleo...
Poleo menta.
Ah, aquí se toma mucho. ¿No te la hicieron?
Todavía no.
Todavía, bueno, ya te la hemos hecho. Y a Cabrera no le hacemos ninguno.
Pues, oye, gracias, está imparable.
Va, parem, doncs.
L'actor i humorista Pepe Rubianes col·labora amb Xavier Graset al programa El Món S'Acaba.
I acabem aquest 4 d'abril la setmana amb l'Esther Bové llegint els llibres i els dies amb un text futurista. Clar, el que passa és que això del futurisme i de la ciència-ficció moltes vegades la queda desfasat. quan el George Orwell va escriure 1984, una data que fins i tot un còmic va agafar com a títol de la publicació 1984, el Sergi Cotillas llegia el 1984 i el Cimoc, també. Doncs, com aquestes dates cauen del calendari després, no? Però si ja som al 2003, no? El 2000 també es veia com una cosa fatalista i ara, en canvi, doncs, ens hem d'anar fixant noves dates de futur.
Sí, sí. Es veu que ell va triar aquesta data, no és casual, sinó que ell això ho escrivia el 48, uh-huh. I com que ja va tenir tants problemes amb la rebel·lió a la granja, va fer, hauré de posar una altra data, i per no inventar-se una data així aleatòria, el que va fer girar el 48 i el va convertir en 84.
Molt bé. Esther, doncs no sé si dir-te 4 d'abril del 1948, perquè el dia que busquem avui és ambientat a 4 d'abril del 1984, com vulguis.
Es va tirar enrere la cadira. Estava absolutament desconcertat. El primer que no sabia amb certesa era si aquell era de debò l'any 1984. De fet, la data havia de ser aquella molt aproximadament, perquè ell havia nascut el 1944 o 1945, segons creia. Però qualsevol sap avui quin dia viu, deia Winston. I se li va ocórrer preguntar-se per qui estava escrivint aquest diari. Pel futur, pels que encara no havien nascut. El seu cap es va posar per uns moments en la data que havia escrit a la capçalera. I després se li va presentar amb un sobresalt la paraula neolingüística doble pensar. Per primer cop va entendre la magnitud del que es proposava fer. Com comunicaria amb el futur? Això era impossible. O bé el futur s'assembla al present i llavors no li faria cas, o és molt diferent i llavors el que ell digués no tindria sentit per aquest futur.
Ai, el futur. Hem de fer és viure aquest present.
Ai, sí, no hi pensem massa.
Com es presenta el futur per Esther? Bé, no?
Bé, bé.
Futur immediat?
Futur immediat, futur... Bueno, immediat, mesos, algun meset.
No, un meset, això és no futur immediat.
Clar, això és futur immediat, no? No podem pensar.
Jo, generalment, no sé ni què faré demà.
Per això mateix t'ho dic.
Que... Vaja, demà, sí, que demà som dissabte, demà...
Home, tu demà aquí.
No, demà a descansar. Demà a descansar. Gràcies, Esther, un petó molt fort.
A tu, adéu.
Toniu!
Sí?
El Rubianes es queixa que és tardíssim, diu.
Sí, doncs espera que vaig explicar...
Saps el que passa, Antonio? Que el programa té tanta audiència...
Sí.
...que el sobrecarreguen de publicitat, perquè així el Gracés se saca unos duros adicionales.
Sí.
Home, és que en Cavats ha d'anar a fer faves allí per dip i xiquet, sí. tot no arriba, saps? I per això cadascú guanya la vida com pot, Pepe.
Claro que sí.
Escolteu,
on ets, Antonio?
Ara estic al taller, ara estic a punt de marxar a Vilanova i la Geltrú.
Vas a Vilanova i la Geltrú, avui?
Aquesta tarda hem de presentar allà la mulassa, allò, els cops de paràboles i tanta tinta tunta.
Molt bé.
I llavors ens anava a explicar d'allí, que volia anar a dinar a la Carpa Juanita, i ara resulta que em diuen que la Carpa Juanita no és un lloc allí, una vela.
Home, però la Carpa Juanita si és de l'oncle de Màrius Serra.
Ah, això, diu, que m'han dit d'una cosa de llocs mariners, doncs dic que aniré a veure... una màquina de tren, que hi ha un museu, l'Orgullo de la Pradera, i aquella l'Anna, la dependenta, i el Molar, diu, no fotis, això és una enredada que van fer a Carnaval uns de la Unió, que volien deixar d'Amèrica una màquina. Doncs, i ara que estava com a desolat, i el Vicenç que m'avisa amb cara, dic, és que haig d'anar a Vilanova i no sé què dir, doncs espera, diu, que jo et diré una cançó de Vilanova.
Avui canta el Serratello?
Sí. Home. Ara que tens lo Carlitos, que ja té el disco fet, lo Carlitos.
Carlitos, sí, no? Carlitos ja està,
bueno,
no?
Bueno, doncs sí, si un altre dia em fa un altre...
Que vols per ta filla o què?
A veure si...
Vull dir que li compraràs per ta filla el disco?
Sí, home, i tant nantos de fer festa. Vinga, a veure, Vicenç, a veure que...
Estes canzonetes noves que ara sentireu cantar... Les canta una minyoneta que en Vilanova s'està i està sempre sentadeta i allà dalt del campanar. Mare, 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 vingue i labora esta planeta de polvo per la cara i per la mà. Mare, 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 vingue i labora Esta planeta de polvo, per la cara i per la mà. Perdona, que estic una mica ronco.
Sí, sembles l'Antoni Bassas.
Sí, no, però està molt bé. Això potser el pare de la Dolors Joanola deu tindre pastilletes.
Té, a veure, ara li preguntem, diu que sí, sí, diu que també et dona records. Sí. Bé.
Sí, ja et veurem aquesta tarda a Vilanova, eh, i l'ambulança.
Vinga, molt bé, Toni.
L'estia per la gola, la Joanola.
Joanola.
Senta la Felipe.
Se ruede de las tripas, ya.
Está ronco. Vamos a elevar un poco el listón musical de Montse Cava. A veure, Pepe, tu aquí... Ja, ja, jiji, ja, ja.
Què?
Però aquests senyors...
Sí.
Que ara estan bevent aigua.
Sí.
Són dos músics, bueno, i Carlitos també, que ja s'està sí. consagrant el tema.
Com vinícola.
Felipe va néixer a l'Havana i és de sí. la primera generació de músics que des de la Revolució han escollit el jazz com a via creativa.
Sí.
Gonzalo Rubalcaba,
pianista. Te diré que antes de entrar en el programa hemos estado hablando largo y tendido sobre La Habana y sobre Cuba. O sea, que evítate ya la presentación porque...
No, pero los oyentes...
Es como aquel pesado que estás en una reunión y dice, oye, te voy a presentar, que llamo la... No, fuera de coño.
Ya,
haces
ya,
bien.
Ya. No, para los oyentes. ¿Por qué tiraste por el jazz y no por la vía folk que también estudiaste, Felipe?
No, escucha... toda la formación musical académica de los músicos de mi generación hasta creo que hasta ahora es clásica totalmente. Uh-huh. Es decir, en Cuba no se estudiaba la música popular porque en mi época era como algo prohibido.
Era de música guajira.
No es eso. A partir del año 60 estábamos totalmente con la formación musical clásica
de
Europa del Este.
Ajá.
De Europa del Este. Es decir, estudiamos... Mi formación es clásica totalmente. Yo soy fagotista. Yo me gradué en la escuela y toqué en la sinfónica. Estudié 13 años en fagot, en un instrumento clásico.
Sí, es curioso el fagot, tiene aquella...
Sí, ajá, es eso.
La pipeta aquella.
Y por eso que te estoy diciendo que era tocar música clásica en la escuela, era en mi época era casi que te botaran de la escuela. Uh-huh. Música popular.
Música popular.
Música popular, casi que te había que
botar. Y el son también, ¿no?
No, todo, música popular. Era como una herejía en aquel momento. Había que tocar música clásica y
poca broma.
Y entonces, bueno, los músicos cubanos tocan la música cubana porque son cubanos.
Yeah.
Y la música latina porque son latinos, pero no porque se haya estudiado en la escuela.
No,
que
porque sea...
Ahora no sé cómo será, pero antes no había academia de nada de música. Uh-huh. Y llama la atención porque después tú salías de Cuba.
Claro, y la gente te pedía...
No, es que fuera de Cuba y fuera de Cuba... Existen las escuelas de música popular cubana, ¿entendés? Sí. Entonces te das cuenta que qué cosa es esto, ¿entiendes?
Y la guaracha, el guaguancó.
Sí, todo eso se estudiaba. Y en Cuba los músicos casi no podían tocar la música popular. Para reunirse había que hacerlo, estoy diciendo...
Es de manera clandestina, ¿no?
Uh-huh.
Es curioso también.
Súper curioso.
Pero después de haber estado con la Sinfónica de Praga, se te apareció Gonzalo Rubalcaba, ¿no?
No, es eso. Es que...
Como si fuese no. Orisha. No, los Orishas vinieron después.
Sí, los Orishas vinieron después. Sí. No, lo que pasa es que Gonzalo estudia conmigo en la escuela.
Ajá.
Estudiamos juntos en la escuela y tenía un grupo de la escuela. Y después que nos graduamos, él decide... formar de nuevo el grupo y él sabía que yo tocaba bajo, tenía inclinación por tocar el instrumento y me llama para tocar por otro bajista que lo había cogido de servicio militar. Uh-huh. Entonces el bajista iba a estar un año, dos años. Le dije, bueno, mira, hace falta que venga el bajista a hacer esto después de dos años porque yo tengo que irme a Checoslovaquia a estudiar, a hacer un nivel superior
de formación musical.
Un doctorado de fagot. Y digo, no hay problema ninguno, cuando él termine lo hacemos. Y resulta que estuve 14 años. y bueno, después dejé el fagot, por supuesto.
Uh-huh.
Y viajamos el mundo entero, y ahí fue donde conocí a Charles.
¿Y París es la meca del jazz? En el año 99 te transmitió.
Sí, yo pienso que sí. Ahora mismo todo el mundo pasa por París. Y sobre todo en Francia hay muchos festivales de jazz. De festivales de música en general, ¿no? De música clásica, increíble. La cantidad de festivales que no te puedes imaginar.
Bueno, ahora ha empezado el primero de Reus. El primer festival de jazz de Reus, aquí al lado.
Al lado.
A 100 kilómetros.
Quizás me quede para
la hora, La noche creo que hay un poco de swing. El cas de Orlando Poleo también ahora fincado en París, ¿no?
Sí,
a pesar de que dices que 11 años ya. Estuviste ahí de gira en el 91 y después pues te has ido quedando. Y casi prácticamente todos los latinos que pasan por París tienen tu teléfono. Mongo Santamaría, Arturo Sandoval te llaman y tú estás ahí actuando con ellos.
He tenido la suerte de tocar con esos grandes artistas. Y desde el año 94 grabé mi primer disco, ya he hecho tres.
Cimarroneando.
El primero, ya he hecho tres y con eso, sigo.
¿Y la orquesta Chaworo sigue funcionando?
Funciona.
Esa es tu orquesta, digamos.
Mi orquesta. Uh-huh. Y también, bueno.
¿Es una palabra yoruba? ¿Chaworo?
Chaworo, sí, son campanitas que van alrededor de un tambor que se llama bata y sirven para espantar los malos espíritus.
Ah, ¿veus? Això ho hauríem de portar aquí. Sí, els mals esperits sortirien. Que la orquesta Chaworo triunfó mucho en todos los clubs parisinos también, ¿no?
Sí, hemos hecho muchos festivales y bueno, yo aparte de eso también tengo el placer de trabajar como invitado, como ahora con Felipe Cabrera. Y que hemos hecho muchos festivales juntos también.
En el del 50 aniversario de Amnistía Internacional, ahí en el año 98 con Tracy Chapman, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Jason Dur, ahí estuviste también, ¿no?
Sí, eso fue bien importante en mi carrera, en todos los sentidos, ¿no? Por los derechos humanos, los 50 años, y compartí con toda esa gente. Había más de 15.000 personas en Bercy, París.
Dèiem abans que Felipe Cabrera anomenàvem els orixes, però els orixes, els déus cubans, però hi ha els orixes afincats a París o a França, el grup musical que ja ha estat dues vegades també aquí amb nosaltres, i els Sin Palabras. També has treballat con orixes i con Sin Palabras, no?
Home, no, sí, que... Bueno, gravé en el primer disco de orixa, desgraciadamente... Dice el manager de ellos que no me pudieron poner mi nombre en el disco porque cuando aquello no estaba no estaba con mis papeles en Francia todavía. Y no entiendo eso, pero bueno. Sí, es una justificación. Y grabé en el segundo disco también, parece que no sé qué pasa. Mi nombre no aparece por ningún lado.
¿Dónde está Felipe Cabrera?
¿Dónde está? Yo mismo me busco y me doy galletas y cachetadas y todo. ¿Dónde estoy? Pero bueno, yo pienso que es un trabajo interesante de orixa.
Sí. Nosotros los hemos tenido aquí invitados a cada oportunidad que pasan por Barcelona, y a propósito de los dos discos que ya tienen, ¿no? También he tocat amb altres músics d'altres gèneres, no llatins ni de jazz. He tocat, per exemple, amb cantants algerians com el Sikameya, o músics senegalesos com El Hadij Nidaye. En París, bueno, aquello debe ser un
musulmán.
Sí, debe ser una fiesta de mestizaje y de fusión, ¿no?
Ese es un cantante senegalés que hace un poco la canción, se sale un poco de la cosa normal de la música africana, hace un poco la canción, pero súper interesante también.
El Carles Marquès, que ha estat investigant en la vida dels nostres dos convidats primers d'avui, has trobat una cosa curiosa en la producció discogràfica, no?
Exactament, en el disc de Felipe Cabrera, que es diu Evidence from El Cayo, hi ha una cosa que no és gens evident, no? Hi ha títols que estan en castellà, altres estan en anglès, però hi ha un títol en el disco que és Garcardes Navacu, que jo en principi he pensat en què llengua debe ser, yoruba,
yoruba
i tal, hasta que al final m'he dado cuenta que és descarga cubana al revés. Por sílabas, ¿eh? Garcardes Navacu, descarga.
Una que es una broma que hacéis entre vosotros, hablar así al revés, a veces.
No, sí, se hace, pero bueno, como...
Lopeo, digo, poleo. ¡Ja,
No, es un poco la descarga, el estilo de los años sí. 50 de hacer un groove, pero esta vez viene con una batería de funky, y por uh-huh. eso es que le puse uh-huh. al revés. Pero bueno, una investigación y pensé que nadie iba a descubrir eso.
Pues, costó. Del Orlando, al marge de que va actuar amb el De Maro i amb tota aquesta gent que hem anomenat, també hi ha un detall curiós de geografia actuacional, no?
Ah, sí, en efecte. Aquí hem tingut músics de jazz que han actuat a molts llocs, i bueno, hi ha altres tipus de música, però jo crec que és el primer músico, me parece, que ha passat per este programa que ha actuat en un sitio que jo envidio mucho, com és Tahití. No conozco a nadie que haya estado y tocado en Tahití.
Yo he estado en Tahití.
¿Tú has estado en Tahití? Sí. Bueno, yo conozco a personas.
No he tocado. Bueno, intento tocar, pero no he podido tocar.
Buenas playas, ¿no? En Tahití.
Ah, eso fue una gran experiencia. Y es verdad, hay muy poca gente que ha ido ahí. Nosotros participamos en el primer festival de jazz en el año 2000. Uh-huh.
Bueno, pues los de Reus tampoco están tan mal, porque si Reus ahora empieza y en Tahití hace dos años, otra vez.
En Papeete, en la capital.
Tocamos en Papeete, tocamos en 3-4 islas, ¿no?
Sí.
Hicimos Morea, también hicimos una pequeña una pequeña gira.
Y es verdad el paraíso, el mito de Tahití.
Hombre, y tanto que lo he visto.
Sí.
Bueno, yo
he estado dos veces allí. Una estuve con Carlos Flavia, sí, pero de vacaciones.
Ese es el viaje más largo que yo he hecho, 24 horas. ¿Mm? Hicimos de París hasta Boston, creo que hicimos como 10 horas. Y de Boston hasta Tahití hicimos...
Yo fui de la primera vez de Santiago de Chile a Tahití, que eran 5 horas. Y después la segunda fui de Australia, de Sydney a Papeete.
Carlitos es mou, Carlitos se mueve más por el Mediterráneo, ¿no?
Sí, bueno, es un bar que está por aquí en Barcelona. Bar de música en directo. Y ya, vamos.
Rebem un correu per tu, diu: pregunta-li en Carlitos pel seu passat com a ciclista.
Hòstia, Pedrín.
I quants pajarons ha agafat a les carreteres de Catalunya i de França donant voltes als pals de bicicleta. Estic molt content i orgullós d'haver pogut gaudir la seva amistat i compartir molts quilòmetres al seu costat pels camins i carreteres. Recordaré sempre les paraules que em va dir el dia que va deixar de sortir en bicicleta.
Martí Flores, sí, bueno, es que yo estuve en el Sants, que es un club ciclista, y he estado muchos años, bueno, cuando estudié arquitectura, o sea, hacía...
A ver, Carlitos,
arquitectura y ciclismo. Estuve como 7 años que no hacía otra cosa, y hice muchos kilómetros, y me pegó unas palizas de esas, de 200 kilómetros, y vamos, así me he quedado de flaco. Y espero de aquí a poquito pues poderlos volver a ver, porque creo que organizan a finales de mayo...
Rubadas, ¿no?
Sí, que hacen el aniversario, no sé si el 25 aniversario, bueno, no lo sé bien. Y espero pues volverlos a ver, sí que tengo muchas ganas. Lo dejé en el 95, 96, pues hace como 8 años ya que no veo a muchos de los que están ahí.
Muy bien. Gracias a Felipe Cabrera y Orlando Poleo. Esperemos que esta noche se repita el éxito, ya que iréis más descansados, ¿no?
Sí, claro.
Porque la noche, me imagino que después del concierto de anoche, ¡pum!, se acabó.
Después del concierto...
A dormir.
Nos fuimos
a pasear. Para relajar.
¿A dónde? ¿Cómo se llama?
A varios sitios, ¿se puede decir?
Bueno, sí.
Fuimos a un sitio que se llama Antilla.
Antilla, sí. Antilla.
No holandesa, sino
aquí. No, sí. A la Antilla.
No, estuvimos un ratico, ver, amigo.
Bailando.
No, ¿sabes? No, nosotros no bailamos.
No.
Bueno, Orlando bailó un poquito.
¿Orlando puede decir?
Sí.
Gracias a Felipe Cabrera y a Orlando Poleo. Que sigui un èxit aquesta nit a la Cova del Drac. Catalunya
Ràdio. No sé què fer.
Dies de Ràdio, Catalunya Ràdio, 40 anys.
Avui s'estrena a la sala tan tarantana de Barcelona l'obra de Samuel Beckett, Dies Feliços, dirigida per Boris Rottenstein i interpretada per Carme Sansa i Joan Vallès.
Dies Feliços és una obra que reflexiona sobre la vida a través del monòleg d'una dona pràcticament immobilitzada.
El director ha explicat que el muntatge és una metàfora que permet múltiples interpretacions i defensar la necessitat d'aquest tipus de teatre.
Hay tanto teatro de absurdo en mal sentido. Cuando tú no comprendes nada de lo que te dicen, este es completamente absurdo. Es como teatro para animales. Que a nosotros falta teatro de pensamiento. Teatro de reflexión y teatro de emoción.
Per la seva banda, Carme Sans ha qualificat el text de magnífic i ha subratllat que, contra el que es pensa normalment, l'obra de Beckett no és pessimista, sinó que desprèn esperança.
Dies feliços, s'estarà a la Sala Tan Tarantana de Barcelona fins al 25 de maig.
No sé què fer. No sé què quan camines i aquest posar
mig despenjat esquinxar-se un estel. L'Orquestra de Cambra d'Andorra obrirà amb el concert de Pasqua el segon trimestre de la programació del Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès.
Després hi passaran al Teatre de Guerrilla, l'últim espectacle de la ballarina Cristina Hoyos, Tierra Abierta o L'Habitació del Nen.
Un dels plats forts de la temporada, però, serà París 1940, segons ens explica la directora de l'Auditori, Àngels Freixa.
El 30 de maig i amb exclusiva de moment per Catalunya portarem París 1940, una obra de Lluís Jovet, sota la direcció i amb l'actuació d'en Josep Maria Flotat, acompanyat de la Mercè Pons i de resta de companyia. Això és una obra que fa uns quants anys es va portar en el Poliorama en català, que era tot assajant Don Joan.
El juny serà el torn del mític grup irlandès The Dubliners, que actuaran per segon cop a Sant Cugat, i tancarà el trimestre Lluís Llach amb jocs.
No sé què fer.
Aquest diumenge, el Palau de la Música Catalana acull una destacada actuació de música clàssica amb la presència de la London Symphony Orchestra, dirigida per John Elliot Gardiner.
La formació va néixer el 1904. El 1912 ja va fer la seva primera gira pels Estats Units i des de llavors ha acumulat un brillant currículum, tant pel que fa a actuacions en directe com a la gravació de discos i fins i tot de bandes sonores.
El concert de la London Symphony Orchestra serà diumenge al Palau de la Música Catalana i començarà a les 9 del vespre.
No sé què fer!
El músic de folk rock californià Jackson Browne fa aquest dissabte escala a Barcelona en la gira europea de presentació del seu últim treball, de Naked Ride Home.
Amb aquesta gira, Browne ha tornat a la carretera després de 10 anys de no passar per l'estat espanyol.
Tot i així, la seva relació amb Barcelona és molt íntima, ja que hi va viure durant molt temps i encara conserva amics i un apartament al barri de Gràcia.
The Naked Ride Home inclou, entre altres, una cançó dedicada al cineasta Sergio Leone, i les lletres continuen mostrant la seva faceta d'activista.
El concert de Jackson Browne, autor de peces que han donat la volta al món, com ara Take It Easy, tindrà com a escenari la sala Razzmatazz de Barcelona.
A tope.
El canvi d'hora.
Redacció de Catalunya Ràdio, segona planta. Ho diu la llei de Murphy. Ser puntual només vol dir que cometrem l'error a temps. D'això se'n diu ser optimista.
Bon dia, Marquès.
Bon dia, Gracet.
Que no ha vingut encara l'Escu.
Bon dia a tothom.
L'Escu, mira, parlant del rei de Roma, escuder, ja ho saps que arribes tard.
Què passa, que has trobat bosses de resistència de la Guàrdia Republicana al Saddam que han frenat el teu avanç?
Doncs no, mira, bosses de resistència no. Però si vols tinc una bossa de patates que m'he comprat a la màquina. En vols una?
Deixeu-vos estar de bosses, va. I tu, escuder, ja el portes justificant dels pares per arribar tard? Quina excusa tens?
Ho sento, però és que amb això del canvi d'hora, doncs m'he trasbalsat.
El canvi d'hora? El canvi d'hora? Però si demà farà una setmana que el van fer el canvi d'hora.
Ja, però és que jo no ho sabia i no vaig canviar el rellotge fins ahir, saps?
En ma vida havia sentit una excusa més absurda, escuder. Però com vols que ens creguem que fins ahir no vas canviar el rellotge?
Mira, si ens posem així, jo et podria dir que vindré tard cada dia perquè el gos em reclama el menjar a l'hora antiga.
Però Marquès, si els gossos no hi entenen d'hores.
És igual, jo no tinc gos.
Bé, és igual. Ara que ja tenim tots l'hora correcta, el que hem de fer és començar a preparar el programa o el temps ens caurà al damunt. Mireu quina hora és ja. 9:45.
Perdona, Gasset, però són 9:45.
Ah, sí? Doncs el meu rellotge marca 9:45.
Els oients de Catalunya Ràdio fidels ja saben que a l'estudi 1 de Catalunya Ràdio hi ha dos televisors engegats.
Sí. Això és un problema, Gracet, perquè...
Si nosaltres ho veiem perquè
te quedes mirando, viendo la tele, y pasa de lo que estás diciendo.
Sí, pues...
Mira, entre les noies guapes que passen per aquí...
La Maria de la Pau Gené, que passa ara cap aquí.
On està?
Aquí, mira-la.
Ah, sí, mira.
Entre la...
Que ve del Bon Dia a Catalunya?
Sí,
perdó, estava parlant, eh?
No sé. Això podem més que la tele, no?
No. Diem, nosaltres posem les imatges de la guerra perquè...
Dos quetes que dos carretes, no? Com el senyor.
Calla, això és més vell que la tos. Home, sembla mentir, un humorista d'avantguarda, tot això. Què recorres? El més baix? Més tetes que dos carretes, va.
Estoy leyendo de las fuentes del pueblo, vamos.
Fuentes del pueblo. Tenim el Carlitos i li passarà com a una fuente, m'aixeca molt o què?
Una miqueta, sí, sí. Bueno, fora d'allà no, eh?
Fora d'allà, no. De fet, ell et va treure una mica de l'arroyo, podem dir, no?
Sí, ell em va veure tocar al bar aquest i suposo que li va agradar.
Ha dit tocar.
És un tema una miqueta...
Ha dit tocar.
Buena fuente últimamente.
Sempre esteu igual.
I vaig anar fent amics un parell de cops a cantar i per aquesta temporada suposo que volia fer una paròdia i va pensar, doncs, no sé, un tio que es matxaqui una miqueta i que faci cançons amb humor i que rigui una miqueta d'ell mateix, doncs, no sé.
Està bé. A més, ha sortit del mateix lloc on va sortir Joan Tena, no?
Sí, Joan Tena estava allà tocant. Sí, sí. Van coincidir 2 anys i mig, més o menys.
No et va passar pel cap de presentar-te?
Que va, impossible. Jo és que mai he cantat una cançó així en sèrio i cantar... Yeah. Com fan ells.
Treballaves al Mediterrani, no?
Sí.
Ahir, no? El Paco Martínez, el...
Sí.
No? O,
bueno, és un dels dos jefes, diguem.
I,
sí.
Cony, un tio collonut. Sí. Si el veu, li dones...
Sí, sí, ja li diré.
Però ara no el veurà tant, perquè diu que ha plegat. O cantes.
No, ja. jo continuo anant, però com a client. Sí.
Sirve. No. Despatxa.
Demano el que més putella, no? Un San Francisco amb tal, no?
Pepe, t'escoltem? Escolta, sí. La teva intervenció.
Si vull per feina...
No és per feina perquè sense enganxar l'arròs.
Reserves per al final.
No.
Però... Para retenerme a tu lado.
Sí. No t'entretinguis i allò que...
L'he posat...
Has de posar alguna cançó més del Carlitos?
L'he posat el títol de Canalles.
Bueno. ¿De qué va?
Y dice así, escucha. Qué poca vergüenza tienen. Resulta que ahora la cúpula del PP se siente agredida y que la oposición le hace la vida imposible e intentan criminalizar a los partidos de izquierda de las agresiones que sufren. Fíjate tú, precisamente ellos que jalean cada día los miles y miles de bombas asesinas que los yanquis lanzan sobre Irak, causando la muerte, la desolación y el horror en aquellas tierras. Sí, señores, los señoritos del PP, que por cierto actúan al margen de la legalidad internacional, se quejan de que les tiren huevos y porquería por su continuo aplauso a esa infame guerra. ¿Qué no haría el pueblo de Irak, víctima de esa pandilla de dementes y discapacitados mentales que conforman el cuarteto formado por Bush, Aznar, Blair y Berlusconi? Deseo que para siempre...
Berlusconi, s'havia amagat, però...
Pero está. Deseo que para siempre, y que les prive de conciliar el sueño mientras vivan, aparezcan en sus mentes las imágenes del niño aquel quemado y sin brazos, al que también aliquilaron a su familia, que con los ojos entornadillos ponía expresión de no entender nada de lo que pasaba. Y la imagen también de aquel padre que alzaba el cadáver de su bebé con rigor mortis amontonado con otros cadáveres en un camión, con el chupete todavía requemado en los labios. Qué poca vergüenza tienen, coño, qué poca vergüenza. Suerte tienen de que el pueblo de España es noble y pacífico, que si no los iban a correr a hostias hasta las fronteras con Mongolia. Y por cierto, me pregunto, ¿qué espera el señor Jiménez de Parga para actuar contra esta gente? ¿Qué espera?
Está mirando las fuentes de colores. Molt bé, Pepe. Després d'aquesta gravetat només podem recórrer la música de Carlitos, no?
El chico.
L'actor i humorista Pepe Rubianes col·labora amb Xavier Graset al programa El món s'acaba.
El Carlitos... dèiem que el va descobrir l'Andreu Buenafuente al Mediterrani, al carrer Balmes de Barcelona. La feina de promoció que estàs fent, però, dius, no sóc Joan Tena, però la feina de promoció és una mica semblant a les acumulacions de gent que provoca...
Que va, avui, no, estic molt tranquil.
Més tranquil·la.
O sigui, quan vaig a algun lloc, si em diuen, no, Carlitos, el gran fenomen de no sé què, i vas pel carrer i de vegades em diu alguna cosa algú, però estic molt tranquil, saps, que no noto
res. La pressió de la fama no...
Ma, una miqueta sí, però que no és tant com diuen, no sé.
Lligues estic més ara o...?
Home, ja sí, quan vas a alguna discoteca a cantar i aquestes coses sí que a última hora de vegades s'acosta alguna noia, però és que està molt... molt predisposada, que ets el personatge de la tele i, saps, i dona una miqueta de cosa, no? Està allà i mirant-te amb un
social. De fet, fas una mica el paper de l'antiheroi, no?
Sí.
El fracassat.
Sí, és que és una miqueta fer una paròdia de que quan uses la mateixa fórmula que Operació en Triunfo, doncs que funciona igual. O sigui, que qualsevol persona que la tregues per la tele molt sovint,
acaba,
doncs acaba funcionant. I que el que facis és el de menys, moltes vegades.
A un altre disc hi ha tres cançons més teves, o cantes tres cançons més, Curratelo, sí. Juan Rapero.
És aquesta que està sonant. Sí. Juan Rapero és un
Juan Rapero. No, què has dit, tu?
Jo havia entès Juan el Ratero.
No, el Ratero.
No, Juan Rapero.
Rapero. I Conversaciones, una versió rumba de la Canción de Amor. Què explica aquesta lletra del rap?
Bueno, aquesta cançó, a veure, la cançó, el rap aquest en concret vaig agafar, jo què sé, moltes paraules molt semblants, el chico, chico, checo, no? I vaig fer una història, però que tampoc té cap sentit transcendent, no? És una història només per juntar les paraules. I jo què sé, Conversaciones sí que parla una miqueta del que sents quan vas en el metro, les conversacions de la gent, entre les, jo què sé, entre nenes, entre... àvies, entre empresaris, no sé, és una miqueta una paròdia de les conversacions de la gent. I l'altre és Curratelo i explica una miqueta la sensació que tenim els tios per lligar, que és com si tinguessis un dorsal, no? I és una competició per aconseguir la noia, no?
Sí que és veritat.
I has de, jo què sé, fer regals, anar darrere, trucar, no sé què, i la tia, venga, ja vas millor, no? I el rotllo, hòstia, vaig al primer, no?
D'aquestes tres, trobes que n'hi ha cap que pugui ser un hit tipus Canción de Amor?
Va, el rap és bastant...
Enganxa,
no sé,
bastant,
enganxa, no? Bastant, però no ho sé, és que no ho sé. Va, el disc ha sortit així una miqueta sobre la marxa i tampoc m'he plantejat quin seria el single, no? Bueno, aquesta és Curratelo.
El Carlitos ha actuat ja a altres llocs, al marge del Mediterrani, al Teatre Malic, que ja ha tancat, però no culpa teva, suposem.
Espero que no. El dia següent, no? Va, tanga.
Vilanova i la Geltrú. I la Cova del Drac, justament, també has d'anar a fer un concert.
Sí, el dia 4 de maig, que és un diumenge, tocaré ja, a més, amb banda, que només ho he fet un cop. Mira, tornaré a anar cap allà, que m'agrada molt tocar ja.
I allà cantaràs Fuet i Pajillero.
Sí, és que... al disc volíem posar una d'aquestes versions, però no van donar permís.
Xavier Escudé, de la Marie Curie, què et sembla? Que recordem que existeix, no?
Que es deia Curie, si tingués una R més, seria Marie Curie. Seria una salsa.
Ràdio, el fan Judit Sala, Rosa Sanahuja, Paco Cotillas i Santi Carreras.
para estudiar el espacio y el cosmos investigar. Un reverendo armatoste de 70 toneladas para dar vueltas allá arriba y para más nunca bajar.